Són les 5 de la tarda, 8 minuts, en plena crisi del Covid-19, s'han aprovat, tiren endavant els nous pressupostos de la Generalitat. I hi ha mesures del govern de la Generalitat que, en aquest cas, ens afecten d'una manera directa, com són algunes tributacions. Entre elles està el de successions, l'impost de successions, justament en un moment en què, malauradament, moltes famílies han perdut éssers estimats en unes circumstàncies especialment difícils. La nova reforma significa haver de... La pregunta que ens fem, significarà haver de pagar més impostos pel fet, per exemple, d'heretar? Heretar un pis o una casa? I també, en aquestes modificacions, a partir dels pressupostos, hi ha doncs, qüestions relacionades amb l'IRPF o l'impost als pisos buits. D'aquestes i altres qüestions en parlarem als propers minuts amb el senyor Antoni Duran Sindreu, que és professor de la Universitat Pompeu Fabra i soci director del despatx d'advocats Duran Sindreu. Senyor Sindreu, bona tarda.
Bona tarda, un plaer tornar-te a sentir.
Igualment, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Celebro que, en fi, que estigui bé i igualment, que puguem mantenir aquesta conversa aclaridora d'alguns nous tipus impositius, que sempre és interessant. De seguida detallarem algunes de les modificacions que ha fet la Generalitat en els impostos que gestiona, però deixi'm que li demani un titular. Les reformes aprovades el 29 d'abril passat, que és on les hem de fixar, suposen en general pujades d'impostos o no té per què? Professor.
En general, és una pujada d'impostos, encara que és cert que hi ha determinats casos, que suposo que els anirem veient al llarg de l'entrevista, amb el que no afecta aquesta reforma. L'objectiu de la reforma, bàsicament, que és l'acord que van arribar Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i els Comuns, era millorar la redistribució de la riquesa, i per tant que els impostos que són àmbit de competència de la Generalitat tinguessin una redistribució més justa i equitativa amb la societat, i això vol dir que afecta de forma desigual igual i no igual a tothom. Hi ha un augment d'impostos, però no afecta a tothom aquest augment d'impostos.
I aquí les classes mitjanes... Bueno, primer li hauria de preguntar què podem entendre com a classe mitjana. Perquè, clar, què s'entén a dia d'avui classe mitjana? O ja no n'hi ha de classe mitjana?
A veure, si entenem per això el que els impostos diuen, no el que jo penso... Pues, amb renda, per exemple, a partir de 50.000 euros, ets ric. En terme de patrimoni, segons sembla, tindre un patrimoni de més d'un milió d'euros vol dir que ets ric, o tindre més de 10 immobles sembla que és ric. Això no deixa de ser paradoxal en un país amb un salari mig de 27.000 euros i amb una renta per càpita també més baixa de la mitja d'Europa, no? Per tant, jo crec que estem configurant a rics els que no són rics, que seria classe mitja, mitja alta, però bueno, és la societat en la que estem.
Mm-hmm. Comencem, si li sembla, amb l'impost de successions. Recordem que l'any 2010 el govern d'Artur Mas hi va fer unes rebaixes importants, que el 2014 s'hi van incloure modificacions que tornaven a encarir-lo pels contribuents, perquè el govern en aquella època necessitava recaptar per culpa de la crisi, i ara arriben aquests nous canvis. Primer de tot, tenint en compte que les modificacions es van aprovar el 29 d'abril i es van publicar el dia 30, a partir de quan s'apliquen aquestes modificacions?
1 de maig. 1 de maig. A partir de 1 de maig, que és la seva publicació amb el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Uh-huh. I afecta, afecta a partir del moment que es publica, no amb caràcter retroactiu, de l'any en vigor.
O sigui, no, per tant, amb el cas d'herències, afectaria, per exemple, a les defuncions que es produeixin a partir de l'1 de maig i no les que s'hagin produït fins al dia 30 d'abril. I amb el cas de donacions, les que es facin a partir de l'1 de maig i no les que s'hagin pogut fer abans, i així successivament. És a dir, que no afecta retroactivament, sinó a partir de la seva entrada en vigor.
Amb la nova llei hi ha una pujada en tots els casos, tant, li pregunto, si, tant per les successions menys quantioses com les més grans, o no és així, professor?
No, una aclaració prèvia i responc, sí. Les modificacions que fa la Generalitat són en l'àmbit de la seva competència, Haurien d'analitzar sempre tot això amb el context global de l'impost, per exemple, el renda, perquè una part del tram sí que és autonòmic, però una altra part del tram és estatal. Llavors hem de fer una mica d'anàlisi global. Però anant a aquest tema en concret, les modificacions afecten bàsicament per dues línies. Primera, en tots els patrimonis superiors, no herències, tots els hereus que tinguin un patrimoni superior a 500.000 euros. És una primera modificació important. Per calcular l'impost de successions s'ha de tindre en compte el patrimoni que té la persona que hereda. No afecta els que tinguin un patrimoni fins a 500.000 euros. Afecta entre un 10 i un 20% d'increment a les persones que tinguin un patrimoni superior a 500.000 euros. I després, tampoc no afecta, en quant als fills, per exemple, en tot el que no superi els 100.000 euros de valor de lo que rep amb herència, amb el qual estarien exactament igual com estaven fins abans de la reforma, i sí que afecta quan el que reps excedeix els 100.000 euros perquè les bonificacions que s'apliquen s'han reduït notablement. Per tant, en resum, si jo tinc un patrimoni, soc hereu, i tinc un patrimoni superior a 500.000 euros, m'afectarà la reforma. Si jo soc hereu i rebo fins a 100.000 euros de valor, no m'afectarà la reforma. I si heredo per sobre de 100.000 euros, m'afectarà negatiu la reforma.
Val. A veure, anem a posar exemples. Vostè, per exemple, posa l'exemple d'un pis de menys de 100.000 euros, cosa, ja em dirà on el troba, però bé, i vivenda habitual. Aquest seria un exemple que en aquest cas no pagaria l'impost de successions, no?
No, aquí tinc que aclarir o precisar. En el cas de vivenda habitual, sí, hi ha una reducció del 95% fins a 500.000 euros de valor de l'habitatge.
A veure, com va això? Perdoni.
Sí, l'exemple que jo volia posar és jo rebo una vivenda que sí, valor són 400.000 euros, sí, i a més rebo uns saldos a compte corrent de 90.000 euros, no tributaria va, perquè la transmissió de la vivenda habitual està exempta i fins a 100.000 euros d'herència, per tant, rebo 90.000 en saldos de compte corrent, no tributaria. Per tant, aquí jo m'hi he expressat segurament amb els exemples que els he fet arribar.
Val. Aleshores, si passés, suposem que la vivenda té un valor de... Que, per cert, el valor qui el marca?
La llei. La llei. Bueno, el valor que es pren com referència és el valor que es declara amb l'herència, que per declarar aquell valor es prenen normalment com referència els catastrals multiplicats per uns valors que són els que sabem que la Generalitat té com referència per calcular el valor que avui té un habitatge.
Però serien aquests valors... disculpi, que surti un moment sí, de... O sigui, seria, per exemple, si entres a... Què li diria jo? Amb un portal d'aquests on venen pisos, aquest valor seria una referència o no té res a veure?
Sí.
Estem molt per sota.
No. És aquest. Teòricament, la tributació és sobre el valor real. El que passa que per estimar aquest valor real, que és un tema que a vegades és complexa, per entendre'ns, i vull simplificar molt, tenim en compte el valor catastral multiplicat per 2. Aproximadament, aproximadament. Si el valor catastral d'una vivenda...
Multiplicat per 2?
Per 2. Depèn dels municipis i depèn de les condicions. En alguns casos multiplicat per 1,10, però perquè els oients, diguéssim, d'una forma simplificada ens entenguin, si agafem el catastral multiplicat per 2, ens pot donar un valor de referència del que s'hauria d'escriturar amb la donació, amb l'herència. Per tant, un catastral de 100.000 euros vol dir valor real 200.000 euros. Un catastral de 300.000 euros vol dir un valor real de 600.000 euros. Però, insisteixo, s'ha de precisar aquesta afirmació meva perquè depèn dels municipis i de la situació de l'immoble, a vegades no és multiplicat per 2, és per molt menys. Estic simplificant el dir 2, que és un percentatge general, però no s'aplica sempre en tots els casos.
Bueno, ara ja el tinc... ara ja m'he situat on volia anar a parar jo. Suposem, un pis, ja sé que molts oients em diran que sóc un centralista, però ho poso d'exemple perquè és un dels llocs on fins ara la cotització dels pisos ha estat més alta. Un pis de Barcelona, posem de mitjana, què li diré jo, 300, 400 mil euros?
Sí, per exemple, correcte.
Suposem, de 200, sí, 300, sí, no? I aleshores posem uns... que el valor catastral marqui 400, val? Perquè sí, es va escriturar en 200-300, i el valor catastral seria... Bueno, si és el doble, ja ens n'anem a... Suposem 200.000 euros més 200, val? El valor catastral, sí, 400, més 100.000 euros que sortissin d'una compte corrent, aquest patrimoni pagaria, perquè són 500.000 euros.
No, per una banda tenim l'habitatge. L'habitatge, com no superem els 500.000 euros, tenim una reducció pràcticament del 100%.
Val.
I després, respecte a les comptes corrents, com són 100.000 euros,
sí,
doncs no tributaríem perquè la reducció és de fins a 100.000 euros. Per tant, en aquest cas en concret, habitatge de 400.000 euros, valor real, més comptes 100.000 euros, tributació, per entendre'n, zero o gairebé zero.
Vale, ara ja ho tenim. Ja tenim el cas que no. Ara anem a incrementem la xifra. Suposem que el valor és de 600.000 euros, el de la vivenda, i hi ha un compte corrent de 150.000 euros o 200.000 euros. Aquí quina tributació es paga? Com va això?
Vale, com el valor de la vivenda supera els 500.000 euros, que és el tope màxim de reducció, perquè estem dient que val 600.000, tindríem que la vivenda, el valor que hauríem d'agafar com referència són 100.000 euros, que és el que excedeix dels 500.000 euros. I, a més, tenim les comptes corrents, que són 100.000 euros més. Total són 200.000 euros.
Sí.
D'aquí l'he de treure els 100.000 euros de reducció que per fill no tributen. Aquesta herència tributaria per 100.000 euros. Aquesta herència tributaria per un valor de 100.000 euros. Del total d'habitatge, 600.000 euros, només tributarien 100, perquè fins a 500 hi ha una reducció, i del total de les comptes, el 100%. Com el total del que tributa són 200.000 euros, però els primers 100 estan exempts, per entendre's, tenen reducció, la base sobre la qual jo tributaria seria només 100.000 euros. I sobre aquests 100.000 euros aplicaria el tipus impositiu corresponent. Si el meu patrimoni que jo tinc al moment de l'edat no supera els 500.000 euros, jo no tributaré més amb aquesta reforma. Si el meu patrimoni supera més dels 500.000 euros, sí que tributaré un 10% més conseqüència d'aquesta reforma.
I què pagues de més? Vull dir, quin és l'increment?
Se serà calculant cas per cas. Aquest cas en concret que estem parlant, de 600.000 euros, i parlo totalment improvisant, pues, suposant que el meu patrimoni, que jo ja tenia, són 500.000 euros, pràcticament estaria pagant el mateix del que es pagava abans. No tindria cap tipus de repercussió.
Per tant, perdoni.
Si el meu patrimoni fos superior a 500.000 euros, pues, aproximadament un 10% més pagaria.
Val. Que per cert, em pregunten, ja m'arriben algunes preguntes, si això passa amb un menor d'edat, és a dir, suposem que el testament doncs fa que recaigui en un menor d'edat. Aquest menor d'edat també ha de tributar?
No, els menors d'edat tenen una particularitat, unes particularitats en concrets en quant a reduccions. Jo quan parlo sempre estic pensant en fills de més de 21 anys, que són els que es parteixen de la base per a aquest patrimoni que jo parlo de 500.000 euros de patrimoni previ. El que estic intentant sempre és parlar en termes generals. Quan ho portem als casos concrets, hi haurien molts matisos de moltes petites coses. El que no vull és confondre els oients, però també els demano que entenguin que estic parlant en termes generals, no? I per tant que haurien de matisar en cada cas les particularitats. Per exemple, el més de 21 anys o menys de 21 anys és una particularitat important.
Anem, si li sembla, una altra alternativa que prenen moltes persones per intentar per estalviar-se aquest impost amb els seus hereus, són, en aquest cas, les donacions en vida. Hi ha algun canvi respecte a aquesta qüestió, aquesta manera de fer?
No, les donacions en vida continua la tributació exactament igual com era fins ara, que va entre un 5% i un 9%. Sí que és cert que tornem a lo mateix. Si el que rep la donació té un patrimoni inferior a 500.000 euros, la tributació és exactament la mateixa, però si el que rep la donació té un patrimoni superior a 500.000 euros, li pot representar pagar de més entre un 10 i un 20% respecte al que es pagava fins al 30 d'abril.
Tinc una pregunta del senyor Marcelí. Senyor Marcelí, endavant.
Sí, a veure, hi ha una qüestió, perquè ha passat amb un veí meu, que ha rebut una herència d'un pis que era una ruïna, i li dic clarament, vull dir, molt mal situat, i una autèntica ruïna, amb gaire mobles desmanegat, tot fet un desastre, fins i tot vidres i finestres trencades. Això també serveix per diguéssim, anar a la baixa a l'hora de fer el pagament aquest?
Clar, a veure...
Però això ho ha de demostrar un pèrit, perdoni, eh? Això no, hi ha de venir una persona a dir-ho.
Correcte. A veure, jo li agraeixo la pregunta, és a dir, perquè anem als casos concrets. Si a mi el valor catastral ja pot dir el que digui, que si un pèrit em diu que per l'estat actual d'aquella finca, aquella finca no val 300.000 euros, sinó que val 10.000 euros... Escolti, el valor són 10.000 euros, no el catastral multiplicat pel coeficient que sigui. Ara, en aquest cas, la càrrega de la prova, qui ho he de provar, sóc jo. I per provar-ho, li tindré que encargar amb un arquitecte, amb un aparellador, amb un pèrit, que em faci una valoració d'aquella finca. Però, evidentment, hem d'estar a les situacions concretes. D'una finca en situació ruïnosa, en situació de la que sigui, que val menys del que diu el catastral, doncs val el que val, no el que diu el catastral. El catastral és en situació de normalitat.
Professor Sindreu, a veure, respecte a les donacions en vida, ja fa molt de temps que coneixem gent que et diuen nosaltres el que fem és, ho traslladem, ho fem a Madrid, que són més barates que Barcelona i fins i tot no es paga impost de successions. Li pregunto, això és legal? Això es pot fer? I si és així, com és que, en fi, que l'Estat ho permet que entre comunitats es facin aquest tipus de competències?
Bueno, tal com està avui la Llei Orgànica de Finançament de Comunitats Autònomes, permet a cada comunitat, en l'àmbit de les seves competències, prendre les decisions que corresponguin. I en aquest cas, Madrid, doncs les donacions estan absolutes. Les donacions, en aquest cas d'immobles, estan bonificades al 100%. Per tant, si jo li compro un pis al meu fill i li dono, i el pis està a Madrid, perquè l'important per saber on es tributa és on està ubicat l'immoble, si està ubicat a Madrid, malgrat que jo visqui aquí a Catalunya, si està ubicat a Madrid, doncs no pagarà. I si la donació la faig a Catalunya, doncs sí que pagarà. Això el que posa en evidència és que segurament s'ha d'avançar una mínima uniformitat d'impost en tot el que és el territori espanyol, sense perjudici de que amb uns mínims cada comunitat autònoma, en l'àmbit de les seves competències, apliqui el que correspongui. Però és cert, avui hi ha una lluita i una competència ferotge amb el tema de la tributació autonòmica, que en alguns casos, com Madrid, és una competència a la baixa, que a la baixa, produint greuges comparatius importants.
Clar, és que em sorprèn, bueno, em sorprèn, o sigui, la Comunitat de Madrid només paga l'1%, només es paga l'1% de la quota corresponent a l'impost que grava les herències i a les donacions entre pares i fills. Per tant, clar, comparativament amb altres comunitats com és Catalunya, en fi, el greuge crec que és destacat. Permeti'm que la Montse Llussat té 3 o 4 preguntes per fer-li. Montse, endavant.
Sí. D'una banda, un noient trasllada una consulta diu: està jubilat, la seva empresa li paga un complement de la pensió que en principi és vitalici. Ara li proposen fer una mena de rescat d'aquest pla de pensions i cobrar l'equivalent als propers 18 anys o seguir com fins ara i cobrant uns diners al mes. Ell no sap si fiar-se de la proposta de la seva empresa i tampoc sap quan li pot tocar pagar si ho cobra tot de cop. Té 67 anys ara mateix, diu que si passés alguna cosa els diners no els podria rebre cap familiar, no?
Sí, bueno, això afecta bàsicament a l'impost sobre la renda i, evidentment, no s'ha de mirar, torno a repetir, cada cas en concret, les quanties exactes, depèn de molts factors, però no és el mateix cobrar-ho tot de cop, que té un impacte fiscal, que anar-ho cobrant mica en mica. Per tant, el que hem de veure és si la proposta de l'empresa, que en principi pot ser atraient, però des del punt de vista de la seva fiscalitat, no li surten a compte, no? Perquè l'impost que ha de pagar al cobrar-ho tot de cop li retreu una quantitat important dels diners que finalment van a la butxaca. En principi, la proposta és correcta. El que no li puc precisar amb aquest oient és la seva fiscalitat exacta, per això hauríem de saber quin és l'import de la pensió que rep fins ara, quin és l'import de la pensió que li ofereixen a partir d'ara. Haurien de tindre uns paràmetres que jo també entenc que per la privacitat tampoc no són normals, no els puguis adonar. No?
Lògicament. Un oient diu que té un habitatge valorat en 1 milió d'euros, però en aquest cas qui hereta són 3 persones. Aleshores pregunta, com ha de tributar? Per 1 milió en total o cadascú per la part que els toca? Perquè si ho divideix entre 3 parts no arriba als 500.000 cadascú.
No, cadascú per la seva part. Cadascú per la seva part. I cada hereu té el dret a la reducció corresponent, que hem dit dels 100.000 euros, que és una reducció que és general. Si bé la deducció per habitatge és una deducció única. Aquest habitatge té una reducció de fins a 106.000 euros per ser habitatge habitual, 500.000 euros que s'ha de repartir per 3 amb el sentit que els hereus són 3 persones. No? Uh-huh. Per tant, si estem en 300, 300 i 300, no li afectaria la reforma que hi ha hagut en principi, salvo que el patrimoni que tinguessin els hereus fos un patrimoni que superés les quanties que hem parlat. Però vaja, la seva pregunta és, ho hem de repartir o no hem de repartir? Sí, ho hem de repartir entre els 3, que són els hereus, i parts iguals, si el testament són parts iguals.
Molt bé. El Jordi Carol pregunta si es considera, si es té en compte, si els hereus són residents a Espanya, Europa o a la resta del món.
No, no, este, a veure, a l'impost de les successions el que grava són les successions que es fan en l'àmbit del territori espanyol, tenint en compte si estan en territori espanyol els immobles o la gran part dels immobles o actius que una persona rep en herència. Pagaria amb el país on sigui si la gran part de la meva herència estigués ubicada a França, al Regne Unit, a Luxemburg o amb el país que fos. No s'ha d'analitzar en cada cas la seva residència. En principi, l'impost de successions és un impost pels residents en territori espanyol.
Ahà. La Sílvia Coromines diu que si és entre cònjuges sí que hi ha reducció perquè és habitatge habitual, però de pares a fills la cosa canvia.
No, de pares a fills, la reducció d'habitatge habitual entre cònjuges i fills és la mateixa, fins a un 95%, exactament igual.
Uh-huh. Molt bé, molt bé, doncs seguim rebent més preguntes.
Gràcies, Montse. Bé, també hi ha un altre afegit pel que fa al tipus impositiu. També hi ha hagut modificacions en l'impost de la renda de les persones físiques, l'IRPF. Aquí trobem que puja un 10% al mínim exempt dels contribuents amb nivell de renda més baix. Això m'ho pot explicar, professor, exactament?
Sí,
on està la reducció?
Sí, el que s'ha volgut és a totes les rentes que són inferiors a 12.000 euros alleugerar-los de l'impost sobre la renda, i tot el que són els trams més alts, a partir de 50.000 euros, incrementar una mica la fiscalitat. I el que s'han fet és separar dos trams, entre 50 i 90.000 euros, i entre 90 i 130.000 euros, que són els que pagaran més. I els que tenen rentes inferiors a 12.000 euros veuran reduïda la seva fiscalitat amb un 10%.
Aquí hi ha una
de la part del tram autonòmic,
Sí, sí, és el que li anava a dir, que aquest és l'apunt que anava a subratllar, que aquesta és la part autonòmica, que vostè em sabria dir el tant percent que és, com està repartit això en l'impost de l'IRPF? Què toca? Quina és la part de la comunitat autònoma i quina és la part del govern espanyol?
En termes generals, un 50%. 50%. Sí, 50 és el tram autonòmic, 50 és el tram estatal.
Val. I ja per anar acabant, hi ha també una altra modificació en l'impost sobre l'habitatge buit. Si li sembla, jo llegiré el que diu la sí. Generalitat i vostè m'ho explica, perquè, clar, sí. Una cosa és redactar-ho i una altra és entendre-ho. Diu, la nova normativa modifica amb la finalitat d'incentivar la disponibilitat d'habitatges per al lloguer social els percentatges de bonificació establerts en atenció al volum d'habitatges que els subjectes passius destinin a lloguer assequible. Ja m'ho pot anar traduint perquè no he entès res.
A veure, la Generalitat grava els pisos buits amb el sentit que entén que el no incorporar-se amb el procés productiu al mercat del lloguer és negatiu. Però, en canvi, si tu destines al lloguer aquests immobles amb lloguer social, lloguer assequible, és a dir, amb els llindars que estableix l'administració autonòmica, tens dret a unes bonificacions. I aquesta bonificació augmenta en funció del número d'habitatges que tu destinis a lloguer social. Lo important d'aquí són pisos buits que tu has de destinar i ofertar a no en lloguer en general, sinó amb un lloguer social, que són determinats preus determinats. Llavors, el que es vol és afavorir aquestes persones que posin al mercat. El que s'ha fet és fer una bonificació més redistributiva en funció del número d'habitatges buits que tu tens i destines, finalment, al lloguer social.
Clar, aquí ara s'afegirà, no sé com es gestionarà tot això, el que és els pisos turístics, que a dia d'avui estan la gran majoria buits.
Evidentment, és una segona derivada, respecte a la qual no hi ha hagut cap modificació amb la llei d'acompanyament i pressupostos de la Generalitat.
Clar, però la pregunta és si això obligarà els pisos turístics també a agafar-se en aquesta llei, perquè si no seran pisos buits. No sé quina lectura en podem fer d'això.
No, el que són pisos buits que els afecta aquesta bonificació no estan els que tenen la consideració de pis turístic que tenen la seva especificitat a fetes d'impost. Per tant, aquí estarien tot el que són immobles que no tinguessin la consideració d'apartament turístic.
Val. Professor Antoni Duran Sindreu, moltíssimes gràcies per aquesta classe impositiva que ens ha fet, de classe de tributacions, mai millor dit. Fins la propera i celebro saludar-lo.
Igualment, em deixa només 30 segons?
Sí, per favor. Només faltaria, com si vol, 5 minuts.
No. Jo comprenc que els oients no hagin entès quasi res, perquè a mi em costa molt explicar-ho, i quan ho explico a classe costa molt. Tenim una fiscalitat tremendament complexa que costa d'explicar i, per tant, costa d'entendre. El problema no tenen els oïdors, el problema el tenen la llei, que és tremendament complexa. I la segona, jo que sóc partidari de l'impost de successions, perquè sóc partidari, crec que l'actual impost de successions s'hauria de reformar. No té sentit que hi hagi determinats patrimonis que formen... Que el patrimoni és el patrimoni nuclear familiar, el que estem parlant del primer, de la primera vivenda, el que estem parlant de la segona residència, el que estem parlant dels saldos de comptes corrents. No té sentit que fins a determinat volum d'herència i determinat patrimoni tributi. L'impost de successions s'hauria de reorientar cap als grans patrimonis, que són realment el que manifesten una riquesa susceptible de tributació, però hauríem d'excloure tot el que és el patrimoni nuclear familiar. I, per tant, en aquest sentit, em sento profundament contrari a l'estructura actual de l'impost de successions, però, en canvi, sí que sóc favorable a un impost, però amb una estructura totalment molt diferent i, des de luego, molt més senzilla. Si no, acabem pagant els de sempre, les classes mitges. Ho dibuixin com ho dibuixin, ho pactin com ho pactin els polítics. Els grans patidors de totes les reformes sempre acaben sent les classes mitjanes.
Per això li preguntava a l'inici de la conversa què hem de definir com a classe mitjana, que la sensació que té un és que dia a dia, cada dia, en fi, va desapareixent. És la sensació.
Totalment d'acord. Totalment d'acord.
Tenim que cada dia és més plausible, tot i que és la que sustenta molta gran part la societat en la que vivim. Professor, un plaer i moltíssimes gràcies.
Igualment,
gràcies. Adéu-siau. Antoni Duran Sindreu, professor de la Universitat Pompeu Fabra i soci director del bufet d'advocats Duran Sindreu. Fem una pausa i tot seguit temps per la ciència, temps pel Josep Corbella.
Versió RAC 1.